Salvador Aragonès, a qui entrevistem avui?
Doncs, Rafa, avui tenim a un expert economista i membre de la Junta Directiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES,
sí.
Pere Guit Joan, un expert, que llegeix cada dia el Financial Times.
Home.
I moltes vegades també el The Wall Street Journal.
Això és nivell, ja hi ha molt nivell. Hi ha molt nivell,
sí. I sap tot el que passa a l'economia financera internacional. Per aquest motiu li farem algunes preguntes sobre la salut financera avui en el món i també aquí, clar.
I una nit com la Revella segur que ens ve molt bé per entrar en la Revella tranquil, a veure si ens tranquil·litza una mica.
Bueno, no ho sé.
A veure. Pere Guin, Joan, bona vesprada.
Bon vespre.
Moltes gràcies per estar de nou en el nostre programa i en la nostra secció Economia en Valors, i més en una nit com aquesta. A veure, anem a posar fil a l'agulla. Pere, les monedes, l'euro i el dòlar, sembla que juguin a l'amagatall una mica. Seria possible que un dia es fusionin les monedes? Podria ser que arribés a aquest punt?
Jo crec que no ho valorem ni vostè, ni jo, ni els nostres fills.
Vaja.
No crec que hi hagi cap possibilitat.
Els meus fills són petits, eh? Els meus fills tenen pocs anys, a lo millor.
No, vaja, és molt aventurat fer prediccions a tan llarg termini, però a mi em sembla que no.
Però es parla d'això, no, Pere? A la premsa internacional.
Sí, se'n parla, però jo crec que, home, que els Estats Units, no només el seu govern, que també, sinó tota la població, són, diguem-ne, tenen un gran zel en preservar la seva sobirania, no?
Ja.
I a Europa, ara que hem arribat a una moneda única i que potser pensem alguns que la moneda única, doncs, és massa extensa, que hi ha massa països amb, diguem-ne, amb ritmes diferents de conjuntura econòmica i de desenvolupament econòmic, l'euro ja és molt extens. Fer una àrea monetària única a Europa i Amèrica, francament, no, jo crec que...
Però, Pere, no... tindria algun avantatge o no? O directament ni se li veu l'avantatge?
Home, sí, si disposéssim d'una única moneda mundial, pensin que entre 1870 i 1930, aproximadament, va regir el que se'n deia el patró or. És a dir, totes les monedes eren convertibles en or lliurement.
Sí.
Un anava amb un bitllet del Banc d'Espanya de 1.000 pessetes i el Banc d'Espanya li donava el pes en or corresponent de les 1.000 pessetes, diguem-ne, a un tipus fix.
Uh-huh.
Això passava amb les pessetes, amb els dòlars, amb la lliura esterlina, amb el franc francès, amb el marc imperial alemany, etc. I, per tant, en aquest sentit, hi havia una unió monetària mundial. Però està clar, això es va trencar per què? Perquè els governs i els electorats van trobar que això era una camisa de força que no els deixava prou autonomia per fer política monetària d'acord amb la necessitat nacional.
Ja. Sí.
I es va trencar. Recuperar això d'aquí, francament, ho veig utòpic.
Sí, o sigui, el patró or no tornarà, vaja.
El patró or va morir per això. Va morir
la crisi del petroli.
L'ànsia de l'autonomia, no? Dels electorats i dels governs.
Sí.
Doncs Espanya i Itàlia són dos països amb un endeutament alt, molt alt, per sobre del PIB anual, o bastant per sobre del PIB, com és el cas d'Itàlia, per exemple. Brussel·les ha buscat un mecanisme per tal que el Banc Central no fos massa restrictiu en el deute d'aquests dos països. Com ho veus, això?
En principi, el Banc Central Europeu ha anunciat un mecanisme, diguem-ne, per fer que els deutes dels diferents països no vagin massa desacompassats. Els diferencials entre, per exemple, entre les obligacions de l'Estat italianes i el bo alemany, o entre les obligacions de l'Estat espanyola i el bo alemany, pel tipus d'interès, diguem-ne, que paguen, no sigui massa diferent.
Uh-huh.
D'això d'aquí no se'n coneix, que jo sàpiga, encara cap detall. Ara, seria bo perquè, efectivament, perquè la política monetària es transmeti a tota l'àrea monetària europea d'una forma uniforme, caldria que els seus efectes siguin els mateixos per una empresa alemanya que per una empresa italiana o una empresa espanyola.
Sí,
per tant,
sí.
Això d'aquí, aquests diferencials de tipus d'interès haurien de ser no gaire grans.
Uh-huh.
Sí, això, Hi ha un article del doctor Xavier Vives, que és professor de l'IES, a La Vanguardia d'avui sobre això, que em sembla especialment interessant.
Doncs queda recomanat també per qui vulgui consultar-lo, no? per als nostres oients. Seguim repassant temes. Tenim un escenari polític a Europa per a on manquen els lideratges forts, realment. Només cal veure el que ha passat a les eleccions franceses amb l'afebliment d'Emmanuel Macron o al govern espanyol de coalició, etc. On cada un doncs, diu la seva. Alemanya no té la força com quan hi havia la senyora Merkel, i de la Gran Bretanya ja no cal ni parlar, tot i que no forma part de la Unió Europea. Això no ajuda massa, no?, a portar polítiques econòmiques fortes. Com veu l'escenari actual d'Europa, Pere?
És cert, no? És cert que diguem-ne que no hi ha líders governamentals a Europa forts. Uh-huh. Voldria donar una nota d'optimisme per això, perquè els dos organismes europeus més importants, sí, que són la Comissió Europea i el Banc Central Europeu, estan liderats per dues senyores, la senyora Ursula von der Leyen a la Comissió i la senyora Christine Lagarde del Banc Central Europeu, que totes dues són polítiques de gran experiència i, per dir-ho així, tot i que són primetes totes dues, uh-huh, dos pesos pesants en la política no només europea, sinó mundial. No?
Fines,
en aquest sentit,
fines de figura, però fortes.
Sí, sí. Són de voluntat força,
exactament.
Però el seu pes específic no és basal, no? Els pes específics...
No, és veritat que els governs són... Hi ha gent de menys pes. O sigui, en aquest moment sí. no tenim una Frau Merkel davant d'Alemanya, per exemple, no? Uh-huh. Sí. I el president francès ha quedat afeblit per aquestes eleccions parlamentàries, i el govern espanyol doncs, segurament també ha quedat afeblit per les eleccions andaluses, etcètera, etcètera. No?
Sí. El que més preocupa avui és la inflació. I si un mira, doncs cada un diu, bueno, què passa? Escolta, és que pugen molt els preus. És que tal. I alguns experts diuen que aquesta ha vingut per quedar-s'hi. Al mateix temps, els tipus d'interès pugen i el que fa el diner baixi més cap al deute que no pas cap a l'economia productiva. Per aquest Joan, a què és degut això?
Bueno, la inflació, diguem-ne, els raons de la inflació no han sigut directament els bancs centrals els que l'han provocada, sinó que és una conseqüència de les condicions de guerra que estem. Uh-huh. Bàsicament del preu de les matèries primeres, que eren anteriors a l'esclat de la guerra ja una mica, i sobretot el preu de l'energia, que això, especialment a Europa, ha sigut una conseqüència de les accions del govern rus davant del conflicte d'Ucraïna.
Sí.
Els bancs centrals han estat durant molts anys en posicions molt laxes. Vol dir que amb tipus d'interès al zero o inclús negatius.
Sí.
I, per tant, diguem-ne, per dir-ho així, la inflació ha trobat un forat per entrar-hi. Ara, els bancs centrals, tant la Reserva Federal Americana com el Banc Central Europeu, com tots els altres bancs centrals del món, són del món occidental almenys, són independents i amb un mandat molt fort per combatre la inflació, i la combatran. Uh-huh. I la combatran amb les armes que tenen, que és pujant els tipus. Això d'aquí vol dir que si la gent ara vol recuperar poder adquisitiu a base de negociacions salarials, això ens enfrontarà amb una espiral de tipus d'interès molt alts per parar aquesta inflació. Uh-huh. El millor que podríem fer ara és acceptar que l'encariment de les matèries primeres i de l'energia ens ha fet més pobres i, per tant, acceptar que som més pobres.
Clar.
Ho haurem d'acceptar, vulguem o no, finalment. Si ho acceptéssim d'entrada, evitaríem que els bancs centrals hagin de pujar molt els tipus d'interès i que tornin la inflació a nivells molt baixos, el 2%, que és el seu objectiu, provocant una recessió. Uh-huh. Que si cal, la provocaran, això ja ho han dit. Vaja, Això és així.
Sí, això és així, i ho tenim clar. Pere Gin Joan és economista, analista financer i membre del Consell del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, que per cert produeix aquest espai, i avui ens ha il·lustrat en la seva intervenció amb el nostre programa Camins en Economia en Valors aquí a Ràdio Estel. Pere, que tinguis una bona revetlla, gràcies per les teves visions i explicacions. També et dic que cal reservar-se una mica perquè encara queden les festes de Sant Pere, el teu onomàstic i la de Sant Jaume al juliol, per tant, mica en mica, no cremen tot aquesta nit. Pere, moltes gràcies.
Gràcies, Pere.
Gràcies.